Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. El podcast Ara és un programa.
Bona nit. Avui a la Revolució Sexual escoltem testimonis que fan pràctiques sexuals alternatives, que vol dir que no estan entre les més habituals.
Expliquem què és el cruising, on es practica i qui ho fa. Recuperem una conversa sobre el chemsex, molt més que sexe amb drogues, i acabem amb BDSM, descobrint joguines per explorar la dominació i la submissió en parella.
Fer cruising vol dir tenir sexe en espais públics amb desconeguts. És una pràctica que fan sobretot homes homosexuals, però cada vegada hi ha més dones, persones no binàries o parelles heteros, que s'animen a provar-ho.
Aquesta nit ens ho explicaran tot sobre el cruising el Gabriel J. Martín, psicòleg expert en psicologia afirmativa gai, i el Sandro, un noi de Barcelona, que practica i reivindica el cruising. Gabriel, Sandro, bona nit a tots dos.
Bona nit.
Molt bona nit.
Com explicaríeu vosaltres què és el cruising, Sandro?
Què és el cruising? El cruising és tenir sexe en espais públics, sobretot a l'aire lliure, com parcs, també als banys de centres comercials. I a veure que faig un repàs ràpid, si me'n recordo algun lloc així que n'hagi fet. Bueno, aquests són els principals que em venen.
Seria això, Gabriel?
Bueno, sí, podem afegir, si voleu, zones a l'aire lliure, com jo sé, la muntanya de Montjuïc, per exemple, que és el punt de trobada d'aquí de Barcelona, o les platges, que també n'hi ha moltes, segons, no? Les àrees de servei, polígons industrials, no? Hi ha una llei que diu que qualsevol ciutat, tot que no hi hagi un circuit de locals d'oci nocturn a gai, sempre hi ha una zona de cruising. De fet, tenen guies molt interessants que es poden consultar. Per tot arreu n'hi ha.
I per què els que fan cruising són majoritàriament homes homosexuals? Perquè tu, Gabriel, expliques que no fa tants anys aquests espais eren l'únic lloc on dos homes homosexuals podien trobar-se.
Doncs mira, sí, el que passa és que abans, i encara en molts països que està prohibit ser homosexual, l'única manera que havia de trobar-se, perquè no hi havia espais alternatius com locals, no sé, bars o així, era el cruising. Però és que no només això, sinó que era l'única manera d'assegurar-te que no tindries problemes amb la policia, no? I l'anonimat era de l'única manera que tu podies assegurar-te de que tenies un sexe que estava prohibit i una relació amb un altre home que també estava prohibit i no et detendrien. Hi ha gent que m'explicava que els lavabos d'aquí d'Urquinaona fa unes dècades a Barcelona era molt freqüent que anés la policia de paisano, un rotllo així de, com si no fos, bueno, una mica disfressada, d'anònim, i feia, bueno, els gestos i els senyals de que estaven interessats en un altre, ligaven, se'l portava i quan estaven pel carrer el detenia i el portava a la comissaria de Via Laietana. I allà li feien un interrogatori i li feien confessar amb altres que havia estat, havia tingut sexe, i anaven a buscar aquests altres a la seva casa. Llavors, l'única manera d'assegurar-te que mai ningú vindria a casa teva, un policia, a detenir-te perquè eres homosexual, era que ningú sapigués que eres homosexual. Per tant, l'anonimat i aquests espais eren les úniques maneres de poder tenir alguna relació amb un altre home.
I avui dia, Gabriel, per què la pràctica continua més estesa entre la comunitat gay? Perquè ara tot això ja no passa, no?
No, perquè és molt morbosa. S'ha quedat en la part lúdica, que és molt divertida, i sí que és veritat que a vegades diu, bueno, mira, tinc ganes de tenir sexe avui. Doncs no em ve de gust perdre la tarda, el Grindr, xatejar-me amb un o un altre, a veure si té un forat, si podem quedar, si no. Mira, agafo el cotxe, agafo la moto, vaig a Montjuïc, foto un polvo i tan tranquil cap a casa de volta.
Tu expliques en un article que vas escriure fa uns anys al teu blog que si alguna cosa hem fet bé els gais és aprendre que es pot tenir sexe lúdic en aquesta vida, que és una cosa que hi ha moltes parelles heterosexuals o la cultura heterosexual, diguem que és el sexe és per reproduir-se i tota aquesta història. Una cosa que ha conquerit la comunitat gai és que el sexe és per passar-s'ho bé.
Sí, jo crec que en algun sentit és com una mena de capdavantera. No? Jo sempre faig la broma, no? Van inventar el Grindr, després el Tinder per a les parelles heterosexuals. El cruising, doncs ara el dogging a les parelles heterosexuals, no? Està molt xulo com obrir camí i dir, ei, mira, que podem passar-ho de puta mare fent sexe, que no cal que sigui per reproduir-se o per desenvolupar un lligam afectiu, no sé quant, sinó que és un número per passar-lo bé I benvingut tothom. Si la gent heterosexual s'hi apunta, doncs fantàstic.
Sandra, tu fas cruising habitualment? En fas des de quants anys fa?
Sí, em faig habitualment, últimament no tant, i des de... No et sabria dir quina edat. Jo penso que, fent memòria, vaig començar als 28. No ho coneixia, però la parella que tenia llavors me'n va parlar, em va explicar així en abstracte tot un univers, tant de cruising com de saunes, i quan ho vaig deixar amb ell, doncs vaig posar el primer peu i ja no el vaig treure.
El reivindiques tu, a més, el
Sí.
cruising. Per què?
Doncs una mica, com diu el Gabriel, pel goig del disfrute del dret al plaer que tenim tots els éssers humans i exercitar-lo en un espai públic té una part també subversiva de reivindicació de l'espai públic com a tal, no?
Tu quants anys tens ara, Sandro?
47.
I durant tots aquests anys has fet cruising?
Ja et dic, crec que des dels 20 i llargs vaig començar.
Des dels 28 fins als
Sí.
47 n'has estat fent.
Sí.
I què és el que més t'agrada d'aquesta pràctica? Ho consideres que és una pràctica molt morbosa, com deia el Gabriel?
Sí, pot ser molt morbosa, i el que més m'agrada és que és pràctica, perquè un cop convides algú a casa teva és molt més compromès si no estàs a gust pues, tallar la situació o marxar, vull dir, és més complicat. I a més també hi ha una part que és una història meva, que et connecta amb l'animal, no? Com amb el predador o amb la víctima, però estàs en plena natura, igual se't fa de matinada i estàs així pues, olorant l'olor del bosc i del camp, i això, aquesta part m'agrada també.
Trobes homes suposadament heteros que no han sortit de l'armari que fan cruising?
No, no molt sovint arribes a tenir tanta comunicació amb ells com per saber-ho, però sí, n'hi ha, clar, a veure
Ho
los ailos.
creus
A veure los
que has
ailos.
trobat? Sí.
Sí.
Tu, Gabriel, hi estàs d'acord?
És que, bueno, mai no podrem saber si una persona és heterosexual, bi, pansexual o homosexual si no somriu la persona. Comencem per aquí, no? Però sí que és veritat que molts homes que estan començant a tenir dubtes sobre la seva orientació sexoafectiva, doncs s'hi acosten a aquests espais perquè estan, bueno, molt oberts i tothom és benvingut i començant a tenir les seves primeres experiències i a relacionar-se amb altres homes. I aquesta exploració els hi ajuda a continuar quedant amb homes, explorant la seva orientació i permetint-se d'alguna manera doncs, tenir contactes i que, bueno, adonar-se que això no és res de dolent i que podria ser un espai, no ho dic d'estar tot el dia fent crisi, sinó ser homosexual seria una vida perfectament respectable i vivible i etcètera, no?
Podríem dir que el cruising és habitual a Catalunya i especialment a Barcelona. Què penseu, Sandro?
Home, jo afirmo rotundament que sí, com tant a Montjuïc com a Sagrada Família i altres zones més secundàries, és habitual, hi ha molta gent que viatja i ho sap, i si no ho sap, ho busca, i ha baixat molt la intensitat des de que van aparèixer les aplicacions de... Bueno, inclús abans dels smartphones, ja hi havia Gaydar a l'ordinador, que ja va començar pues, a canviar la situació, perquè pots fer una tria des de casa i després anar a tenir l'experiència, i també pots estar de cruising amb el mòbil, i intentar llenar tots els campos, no?
I Barcelona és una ciutat on la ciutat on es fa cruising per excel·lència, diguem, de Catalunya, però hi ha altres punts calents de Catalunya on es faci?
No els conec.
Gabriel?
Sí, que n'hi ha molts. Per exemple, l'àrea de servei de la Roca és popularíssima, aquesta. I a Castellar del Vallès, per exemple, també, però hi ha grups de Telegram que diuen, mira,
Sí.
oye, mucha gente, venid, que no sé quant està, coses així, estem molt organitzats, no?
Clar, jo com que no tinc
Al
cotxe
final...
no tinc accés.
Doncs sí que està molt organitzat i sí que hi ha molt més espai, no només en Barcelona. El que passa és que a Barcelona hi ha molta població i en aquest sentit, com que també la població gai és molt numerosa, doncs sí que és freqüent trobar gent als espais de cruising. Però a Barcelona hi ha moltes més opcions. Hi ha bars de cruising, quartos foscos, clubs de sexe, saunes, etc. I el que diu el Sandro, a més les aplicacions, ja no cal anar a Montjuïc a tenir sexe. Tu pots quedar amb algú directament des del sofà de casa teva amb una aplicació telefònica i ve a casa teva o vas tu a casa teva, no? Però és això, a Barcelona, a més de la població, el que passa és que tenen moltes més opcions i ja no tothom fa servir el cruising perquè té més possibilitats per escollir.
I m'agradaria afegir, concretament amb el tema de Barcelona, i de pas explicar una nova forma de cruising, que és la virtual, i és que des de casa tu pots accedir a reunions d'una aplicació que funciona com les aplicacions de treball a la distància, i pots tenir un tipus de sexe que no es basa en el contacte físic, però pot ser molt morbós, i és que tu accedeixes a una parrilla de tios que estan despullats, o en parella, o tenint actes sexuals, i pots tenir una comunicació des del grup o fer un privat, entrar a Skype i tenir una pràctica sexual que pot arribar a ser molt interessant.
Hi ha aplicacions d'això?
Sí, sí, hi ha aplicacions que s'aprofiten per això. I tu has d'accedir al link per entrar en aquestes reunions. Constantment, les 24 hores, n'hi ha diverses, sobretot originades als Estats Units, on es pot connectar molta gent de tot el món. I el que volia dir és que moltes vegades en el teu nick pots posar, per exemple, BCN, per donar a entendre que ets de Barcelona, i que és molt sorprenent que una reunió que pot estar veient qualsevol usuari de tot el món sempre té un percentatge molt alt de persones que posen BCN. O sigui, em sorprèn molt.
Diríeu que hi ha turistes que venen a la ciutat a fer cruising?
Com a objectiu principal no ho crec, no ho sé perquè no sé quins objectius tenen, però que venen i en fan, sí.
Gabriel?
Sí, això també, és a dir, sí, jo coincideixo, ja no crec que sigui l'objectiu principal, perquè a més Barcelona ofereix moltes més alternatives per sexe, és a dir, Barcelona és molt coneguda per la facilitat per tenir sexe gai i connectar amb altres homes gais, no? Però no necessàriament amb el cruising, sinó el que t'explicava, no? Clubs de sexe, saunes, espais alternatius, quartos foscos, etcètera, no?
És una fresca, Barcelona és una fresca.
Sí. No, sempre tinc un amic que diu, tu pones dos geranis en la calle i hi ha gent haciendo cruising. A Barcelona té aquesta fama.
M'encanta.
Manu Roma és el director del documental Anónimo sobre la pràctica precisament del cruising a Barcelona. És un documental que es va presentar fa 2 anys al Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona i el director, en aquell moment, va parlar al Versió RAC1 dels principals llocs de la ciutat on es fa cruising. Heu parlat molt de Montjuïc, ell parlava de Montjuïc i deia això davant del Toni Clapés que estava a Sant Feia Creus.
Montjuïc és com un altre món, un altre espai. Tu entres allà i pots trobar de tot.
Però sí, entres, perdona, a on entres?
Per on entres?
Montjuïc, per on entres?
Està a 1 minut de la font de Montjuïc, caminant. Al Manac, a mà esquerra, baixant unes escales, allà, al parc. Jo, o sigui, el primer dia que vaig anar a les 6 de la tarda, vaig baixar...
Encara... Ah, la tarda, a més?
Sí, sí, encara de dia, i només baixar. Vaig veure amb un banc 2 persones tenint relacions sexuals i al costat una persona passant el gos i com si no passés res.
Això funciona així? És a dir, hi ha 2 persones mantenint relacions sexuals i una que passeja el gos per allà, no passa res?
Pot passar, sí. També poden creuar 2 noies que estan corrent. Vull dir, et pots trobar tot, clar, és un espai públic.
A la ciutat de Barcelona, a més de Montjuïc, quins serien els punts estrella del cruising a la ciutat?
Sagrada Família és un dels llocs, tot i que està... Es nota molt la insistència de l'Ajuntament en intentar evitar-ho fent unes podes superagressives contra les plantes en èpoques que no toca podar, sí, per exemple, i deixant-ho així com que queda tot molt a la vista impedint, no, el cruising.
És a dir, que fan mesures dissuasòries com aquesta, no? La poda,
sí.
que no...
A Montjuïc les fan menys, però sobretot quan et trobes que han podat tota una zona en un moment on no toca podar, pues és molt evident el que estan pretenent, no?
I alguna altra zona, a banda de Sagrada Família i Montjuïc?
Glòries, també. Uh-huh. I després també el cruising pot consistir en que tu et facis un parell de mirades emotiu pel carrer i us busqueu un racó. En un garatge que està així, que pots entrar o el que sigui.
I és cert que també hi ha els lavabos de segons quins...
Cert, és cert.
Els lavabos de l'estació de Sants, per exemple.
Bueno, a Sants, clar, és que ara també s'està començant a imposar molt el pagament pels lavabos i això és la mort del cruising en aquells lavabos.
I és habitual trobar-se policia en aquestes zones, als voltants de la família, a Montjuïc...
Jo me n'he trobat algun cop... però no específicament perquè estiguessin vigilant que no es practiqués el cruising, ni tampoc els he vist actuar en contra del cruising, però sí que els he vist assistint a un conflicte que hi havia hagut entre unes persones a Montjuïc, per exemple, una nit.
Normalment és a la nit o de dia també? A qualsevol hora del dia es pot practicar cruising i se sol practicar?
A veure, jo quan hi havia anat abans dels mòbils, me'n recordo que era... Sempre tenies possibilitats de trobar-te algú que t'interessés i tenir una experiència. Jo havia anat un cop un dimecres a les 11 del matí i trobar-te un tio que et mola i fer alguna cosa. Ara és més difícil, però penso que sí, que és possible. I llavors hi ha com uns punts dins de tota l'àrea de cruising, que pugui ser Montjuïc, que és molt gran, hi ha com els punts centrals que la gent sap que si hi ha menys gent sempre estaran allà. I si hi ha molta gent es dispersa al centre.
I és perillós?
No, normalment la gent és discreta, és a dir, sí. Pots practicar sexe en un espai públic tranquil·lament, sempre que no hi hagi menors. Llavors, i la gent s'amaga sota un arbre, detrás d'un arbust o coses així, però també és discreta, no? El que passa és que hi ha una zona que està allunyada i allà no va ningú, a no sé què, vagi buscant cruising, no? I allà, en aquest espai, sí que pots trobar persones i ho tenim molt naturalitzat. El que tu dius de la persona et va assenyant el gos, bueno, doncs estem allí, aquí es fa cruising i ja saps el que et trobaràs.
Pot ser perillós, la pràctica del cruising?
A mi m'han robat el mòbil 2 cops. O sigui, és perillós.
Sí, però això perillós. El cruising al quarto fosc, eh? T'avisen. Sí, cuidado con los móviles. Hi ha un cartellet que diu, vigileu.
I a banda del robatori del mòbil, alguna situació complicada? T'ha passat alguna vegada alguna cosa que diguis, ostres, aquí m'he posat en perill, alguna altra, no sé?
No. No.
Gabriel?
No, no és habitual. És a dir, incidents pot haver-hi perfectament en qualsevol moment, en qualsevol espai. Però no és una qüestió habitual. De dir, aquí tenim un problema perquè hi ha agressions, algun cop hagut, fa uns anys, jo me'n recordo d'una, a Montjuïc i tal, no? Però no és una qüestió habitual, afortunadament.
Sí que es pot donar la presència, a vegades, d'algú que també és bastant evident que no és gay i que està amb certes intencions, pues, segurament, de robar mòbils o el que sigui. Aleshores, pues, és interessant estar... Un ha d'estar sempre alerta, no?, també.
És que, més enllà de robar mòbils, a Barcelona i a Catalunya i al món hi ha moltes agressions homòfobes. I si jo soc una persona homòfoba, un agressor homòfob, i sé que hi ha un lloc on fan cruising, per això pregunto si és perillós.
Passa que jo, si jo fos l'agressor homòfob, no aniria a un lloc on la majoria de la gent serien gay.
Sí, perquè... sí no...
Perquè, clar, tampoc és que no reaccionem davant, saps?
Intentem posar-nos en la pell d'un agressor homòfob, però és molt difícil.
Sí, però mira, el primer que he pensat.
I com es fa? És a dir, com es comença? Això que dèiem, no? Que es va a passejar, tu deies. Hi ha vegades que pel carrer et mires i senzillament busques un racó. Si te'n vas a la Sagrada Família o a Montjuïc, la manera de començar la interacció amb l'altra persona com és?
D'entrada al lloc ja per determinar el supòsit de que l'altra persona està buscant el mateix, no? Si estàs en la zona adequada, perquè no és una zona de passeig, és entrant dins d'unes zones que són més fosques, més cobertes pels arbres. Aleshores, el primer és el feedback visual, no? El reconèixer que aquella persona també està interessada en tu. Llavors hi ha un apropament que moltes vegades consisteix en anar cap a un lloc encara més arraconat per poder tenir una certa intimitat i pues, fer el que us vingui de gust.
I tu, Sandro, acostumes a repetir si la persona t'agrada o és sempre amb desconeguts o has conegut gent allà?
He conegut gent allà i hem marxat amb un mòbil nou, diguéssim, a l'agenda i he tornat a quedar amb aquest tio. Sí, m'he trobat de tot. Clar, perquè no repetir, no? Si t'agrada una persona.
Clar, evidentment. És fàcil enganxar-se al cruising, Gabriel? És una pràctica que pot ser addictiva?
El cruising en si mateix no. El que passa és que hi ha persones amb vulnerabilitat, quan parlem de sexe compulsiu, que sí que fa servir el cruising molt sovint com una mena d'ansiolític, no? Però és una qüestió completament diferent, perquè seria també addicte, en tot cas, a les aplicacions, a anar a la sauna, etc. Vull dir que el cruising, en tot cas, facilita, però tampoc no és que sigui un espai que sigui molt addictiu, en el sentit que tu em dius, no? D'arribar a un punt de malalt, tot, no, però en absolut.
I s'acostuma a fer servir protecció contra les ITS en la pràctica del cruising o no?
Respecte a altres contextos on es faci sexe, no sé si això condiciona. És a dir, ara s'està fent servir menys el condó, però perquè existeix la PrEP, llavors això ha canviat molt els costums. La idea de sexe segur i condó ja no és vàlida.
És a dir, s'està fent servir menys, exacte, tant en el cruising com en el no cruising.
Sí.
Sí, però perquè ha canviat el paradigma de fa uns anys, eh? Fem servir la PrEP i això passa al cruising, passa a la sauna, passa a casa teva, passa...
Clar. El fet de que la medicació hagi creat el concepte i la realitat de ser indetectable quan ets seropositiu, ser indetectable vol dir que no pots transmetre l'OVH a ningú. Llavors això també posa molt en dubte el que és el condó i el sexe segur, no? Perquè et pots contagiar abans amb condó amb una persona que és seropositiva i no ho sap, que amb una que és seropositiva i que no pot contagiar ningú.
Però realment la pràctica de l'ús del condó també està de baixa en les parelles heteros, amb homes, amb dones...
De baixa de que li han donat la baixa. No
total, estigui... sí.
Gabriel, parlàvem abans del cruising amb la comunitat hetero que comencen els homosexuals, però després tothom s'hi apunta, no?, perquè potser és una pràctica que és divertida. I el dogging, se'n diu dogging, de la comunitat, quan són heteros,
sí, es diu dogging.
Va
sí,
a sí, més, sí. És a dir, cada vegada hi ha més heteros que ho fan, sí.
Home, la meva especialitat no són els heteros, però el que m'explica la meva les meves amistats i el que llegeixes i tal, sí, tothom s'hi està apuntant i està fantàstic, em sembla meravellós.
A mi m'ho de situar amb això del dogging, és el que estic entenent com que un passa per gos i que l'altre passa per fer el training del gos, o què és el dogging?
Exacte, vale. Sí, és que ve d'aquí. Nosaltres diem cruising per creuar-nos i ells diuen dogging perquè passegem amb el dog,
el gos, que fort. I bueno, el deixem. Clar, és que també dins del col·lectiu gay també hi ha el fetitxe de caracteritzar-te de gos i que et posin una cadena. I, clar, clar, per això aquí m'estava confonent jo.
Això no en el cruising, Sandro.
Bueno, en el cruising, en el cas que aquesta parella decideixi sortir a exhibir la seva relació del gos i amo, no? Però no necessàriament.
No és una pràctica diferent. No, però sí. Venen, etimològicament, diguem-ne, venen de llocs diferents, no, però és el mateix, no?
A sobre, clar, estava entenent que els heteros cada cop ho fan més i deia, no pot ser. No pot anar tan ràpid.
És que li diuen dogging perquè ve de passejar el do... El
vale, gos. Ja, està molt bé.
Sí.
Li diuen dogging perquè ve de passejar el gos, però seria el mateix que cruising en la comunitat homosexual.
I les zones són les mateixes. Deixes on van els heteros a practicar-ho o no, Gabriel? Què en saps, d'això?
A Montjuïc hi ha dues zones, una de cruising i una altra de dogging. De fet, el dogging a Barcelona es fa a Montjuïc també una mica més amunt.
És a dir, estan separats, heteros i homosexuals?
Aquí sí.
I quina edat tenen, més o menys, les persones que fan cruising i que fan... Les persones fan cruising, clar, perquè dogging has dit que no és la teva especialitat. O hi ha totes les edats, o hi ha més gent gran o més gent jove...
No sabria dir-te. Sincerament, jo crec que tothom, eh? És a dir, el moment que comences a tenir relacions sexuals i et ve de gust trobat amb algú d'una manera senzilla, sense complicacions, amb persones que no volen complicar-te la vida, cruising ho fa tothom, des de 18 en endavant.
Dius que sí, Sandro, que hi ha persones de totes les edats.
Sí, totalment. I volia fer un incís, clar, he fet memòria i he recordat, fins aquí, dues situacions en les que jo m'he enrotllat amb un tio que tenia un gos i volia romper un atxa a favor dels gossos que estan superavorrits mentre tu li estàs menjant el rabo, el seu duenyo, i la cosa està, o sigui, és injust pels animals.
Sí, sí.
L'havies de treure a passejar, que igual porta 8 hores esperant i es té que fotre perquè t'està menjant el rabo.
Doncs hem parlat del cruising amb el Gabriel J. Martín, psicòleg especialista en psicologia afirmativa gai, i amb el Sandro, que practica cruising habitualment, que el reivindica, ho hem vist, sí. I que avui ens han explicat a la revolució sexual. Moltes gràcies a tots dos i bona nit.
Un plaer.
Bona nit.
Bona nit.
A vosaltres, un plaer. Bona nit.
La revolució sexual. Les nits de sexe a RAC1 amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Hem explicat ara que la majoria dels que fan cruising són homes homosexuals. Passa el mateix amb el chemsex, una altra pràctica sexual alternativa que sorgeix de la fusió entre les paraules chems, chemicals, que es refereix a les drogues, i sex, sexe.
El chemsex, doncs, és la combinació de sexe amb drogues, però va molt més enllà d'això. Les sessions de chemsex poden durar hores o fins i tot diversos dies. Es tracta d'un fenomen que, tot i ser minoritari, cada vegada està més estès.
Recordem el que ens explicava el Gerard, voluntari d'Estopsida, que ha practicat aquest sexe químic i que ens en parlava en primera persona al capítol 49 del podcast La Revolució Sexual. Chemsex, molt més que sex amb drogues.
Tu practiques chemsex habitualment?
Des d'un temps ençà he intentat ja deixar-lo estar, i si el practico és de manera, podríem dir, accidental, però sí, vaig estar uns quants anys practicant-lo, primer amb una gestió més o menys, podríem dir, correcta o satisfactòria, i després la cosa, en el meu cas, es va descontrolar una mica. Vaig veure les senyals d'alerta, podríem dir, al cap de 2 anys, no?, d'estar-lo practicant, I no em vaig decidir a acudir a un servei fins al cap d'un any més tard.
Tu quina edat tenies quan vas començar i quina edat tens ara?
Clar, realment tampoc et sabria dir una edat exacta, perquè en el meu cas va ser... Bueno, vaig començar a sortir de festa, i sortint de festa doncs, prenies alguna cosa per sortir de festa, i després doncs, sorties de festa i ja acabaves en certs llocs, no? Seria més o menys els 25 anys quan vaig començar, i ara en tinc 30.
Uh-huh. Com vas descobrir el chemsex i com vas començar a practicar-lo? Coneixies algú que ho fes o va ser a través d'alguna aplicació? Com va anar?
Doncs jo va ser una mica a través de, bueno, de sortir de festa amb amics, però no realment amb els meus amics, sinó amb gent que vaig conèixer durant, bueno, a la nit, i també a través de la meva exparella. Vaig estar un temps fora de Barcelona i al tornar de Barcelona ho vam deixar amb aquesta persona, llavors... a l'estar sol i, diguem, lliure, no? Vaig començar a tontejar amb tot el que és la sauna i també amb cases particulars.
I hi ha molta gent que potser ens està escoltant i que no sap res del chemsex, no sap com són aquestes sessions o aquestes festes. Dèiem que és una combinació de sexe amb drogues, però que va molt més enllà d'això. Tu com explicaries què és el chemsex a algú que no n'hagi sentit a parlar mai?
Clar, jo la definició... Ara, realment, hi ha moltes variants, no? Evidentment, és un concepte que ha evolucionat molt. Jo l'únic afegitó que faria, no, és la qüestió cultural. Hi ha un rerefons sociocultural molt important al chemsex, que és bàsicament fruit de les masculinitats, no? i de l'homofòbia que ha viscut el col·lectiu, bueno, gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes, que precisament que ens diguem així és fruit també de l'homofòbia, no? Llavors, clar, dir que és sexe amb drogues, moltes vegades ens diuen això, no? És que ha existit tota la vida ja, però és que hi ha aquests components culturals que el que fan és que sigui un fenomen definit.
De fet, la doctora Maria Martínez Rebollar feia aquesta reflexió sobre el fenomen del chemsex i també sobre la seva complexitat.
Parlar de chemsex, jo penso que els professionals sanitaris hem d'ampliar aquesta mirada, potser també la societat, és parlar també d'una sexualitat dissident a la norma. No? També és important parlar de chemsex, és parlar de l'epidèmia del VIH i l'impacte que ha tingut aquesta infecció en el col·lectiu gay, no? Com em relaciono amb altres persones. No? Això és molt important i també és molt important tenir la perspectiva de que estem parlant de plaer quan parlem de chemsex. Estem parlant d'afectivitat, d'intimitat, de vincles, d'autoestima, d'acceptació del propi cos i de la pròpia opció sexual, de processos migratoris, de persones que són migrants i que practiquen chemsex, i estem parlant també de com socialitzen, no? De pertenença a grup. I jo penso que nosaltres hem de ser capaços d'ampliar aquesta mirada sobre la complexitat del fenomen, perquè això farà que puguem fer un millor seguiment i un millor acompanyament a aquestes persones.
I estàs d'acord, Gerard? És una mica això el que volies dir o no?
Sí, no hi podria estar més d'acord. Realment, el tema del VIH és una qüestió que ronda el chemsex. Molts companys diuen que realment el que estem visquent de... Hi ha moltes cometes a l'epidèmia del chemsex, no? O l'epidèmia del chemsex problemàtic és recollir els fruits del que no es va fer bé durant l'epidèmia del VIH-Sida, no? Realment de fer una prevenció dirigida, no? a les persones que tenien el VIH, preguntar-los realment quines eren les seves necessitats, el que ha fet ha sigut que s'imposessin unes maneres de fer que al final pues, han derivat en que, per exemple, el tema del preservatiu, no? Hi hagi gent que la visqui com una imposició realment de la societat, i això també es vincula amb la qüestió d'una sexualitat dissident, no? Quan ens van imposar, bueno, jo no hi era, no? Però quan ens van imposar unes maneres de fer, i aquestes maneres de fer s'han convertit en que si no les fas servir la teva sexualitat és un tabú, al final, evidentment, passes a l'ostracisme, no? Del que seria la sexualitat correcta en la societat.
A les festes, a les sessions de chemsex, el preservatiu, normalment es fa servir, no es fa servir?
Es fa servir poc, molt poc. Normalment la gent no pregunta, no? Pot sorgir el tema de conversa en una sessió, però normalment la gent no pregunten ni si ets positiu en VIH, si prens la PrEP o tens algun tipus de prevenció diferent, no? Això jo crec que també el que fa és que les persones que puguin patir serofòbia fora dels entorns chemsex es sentin atretes per aquest tipus d'espais, perquè precisament no se'ls pregunta, no se'ls jutja, no? I no se'ls discrimina.
Uh-huh. És a dir, precisament aquest estigma que hi ha sobre les persones amb VIH, no? És el que pot fer que se sentin atretes per sessions de chemsex on ningú els hi pregunta.
Uh-huh. Sí, jo he vist realment... Aquí estic parlant amb experiència personal i no amb dades, no? Però jo he vist molt poca discriminació a persones positives en una sessió, i les poques vegades que ho he vist, el propi grup ha regulat, no? I ha fet callar la persona que estava discriminant la persona positiva, realment, i se l'ha fet fora del grup.
I és cert, per exemple, coses que hem sentit, com ara que això que estàs dient, que és com si fos igual que una persona tingui VIH si està en una festa o si no es fa servir protecció, o què?
Que al final, jo crec que això és una mica... radica en la filosofia del... Jo la meva sexualitat, no? La meva salut, jo me n'he de fer càrrec i jo sóc la persona responsable de prendre les estratègies de prevenció que consideri necessàries. Si una persona té VIH i és detectable o és indetectable, a mi això m'ha de ser igual, perquè jo he de conèixer les estratègies que jo estic prenent. Si jo estic en PrEP, uh-huh, a mi em serà igual que estigui detectable o indetectable una persona. O si jo estic indetectable... Pues, lo mateix, no? Realment la qüestió està en que moltes vegades la discriminació radica en la frustració de que no estem coneixent gaire bé com vivim la nostra sexualitat i com ens protegim front a infeccions, i després descarreguem la frustració cap a persones que potser sí que prenen les seves precaucions, o que al final a vegades descarreguem les frustracions en persones que tenen un virus però que sí que estan prenent totes les precaucions possibles. No?
En els últims anys hem vist un augment de les infeccions de transmissió sexual, sobretot en aquest últim any i sobretot arran de la pandèmia. Clar, sí que és veritat que hi ha un estigma sobre la gent amb VIH, però també és objectivament perillós una festa on no es faci servir protecció si hi ha persones que tenen infeccions o...
Clar, aquí està la feina de les entitats, no? Quan les entitats, per exemple, detecten que hi ha una persona que està anant a festes de chemsex, de chills, no? Mm-hmm. Tal com es diuen, normalment se li recomana, se li dona l'opció de que aquesta persona pues, vagi a drassanes o vagi a altres dispositius en els que se'ls pugui donar la PrEP, no? Que és la pastilla, però també són totes les proves que es fan trimestralment. Llavors, sí que és veritat que és un entorn molt més propici perquè hi hagi infeccions de transmissió sexual, però a la vegada és un entorn on la gent està molt més controlada. Tu vas a un xil i realment la majoria de persones o estan en PrEP o estan en tractament antirretroviral i es fan proves cada trimestre. Bé, em sembla que si ets treballador sexual em sembla que es fa més habitualment, però en general són 3 mesos i si no hi ha proves no hi ha pastilla. Vull dir que... Evidentment, les proves són obligatòries per a les persones que volen adquirir la PrEP.
Explica'ns què és la PrEP per la gent que potser ens està escoltant i no saben el que és.
Clar, jo tampoc em sé molt els noms tècnics, però hablando sencillo, no? La PrEP és una pastilla que es va descobrir que és quasi la mateixa pastilla que es prenen les persones que sí que tenen el VIH, no? I que si se la prenen les persones que no el tenen, no el poden contraure. Clar, això ha sigut una revolució, perquè la gran por que hi havia era la por al VIH. Al final, i cito un metge de Drassanes, no? Al final la gonorrea, la sífilis i la clamídia són com un refredat. Mèdicament són com un refredat. Vull dir, tu la passes i et pots curar. El VIH, evidentment, ara mateix és crònic. Llavors, la gran por de 40 anys, no?, que hi havia hagut en la comunitat desapareix d'un plomazo. Llavors, clar, sí que ha sigut una revolució, però tampoc és jauja. O sigui, la gent al final... per obtenir aquesta pastilla han hagut de passar unes proves, no?, per trimestrals per poder-la tenir, perquè evidentment si tu prens la PrEP pots tenir sexe sense preservatiu i no contraure el VIH, però evidentment les altres ITS hi seran.
Anem a explicar una mica com és la pràctica del chemsex a banda de tot aquest tema que estem parlant, no? Per exemple, quin tipus de drogues es fan servir, com es prenen i quins efectes directes tenen immediats aquestes substàncies que s'ingereixen?
Clar, realment a cada país o a cada ciutat es podria dir que es consumeixen unes substàncies diferents, no? A Barcelona, concretament, la reina de la festa és la metamfetamina, que és una droga estimulant de la família de les amfetamines, i també hi ha el GHB, que és una droga depressora del sistema nerviós central. Últimament ha entrat més en força la mefedrona, que també és un estimulant que la gent està utilitzant per substituir la metamfetamina. Que, bueno, amb el pas dels anys s'han adonat, no?, que la metamfetamina tenia uns riscos bastant forts. Llavors han anat substituint la mefedrona i també per una qüestió de preu durant la pandèmia, que la metamfetamina va doblar el preu per qüestió de pues, fer-la arribar de llocs era més complicat. Llavors, ara podríem dir que hi ha aquesta tria de substàncies.
I amb aquestes substàncies el que l'usuari vol aconseguir és multiplicar la sensació de plaer, allargar la relació sexual... Què és el que s'aconsegueix? Com és el chemsex amb aquestes drogues?
Clar, la metamfetamina i la mefedrona, primer de tot, els estimulants, o sigui, és com, entre cometes, prendre's 1.000 cafès, no? Llavors, evidentment, tu pots allargar les sessions de sexe durant molt més de temps. El que s'obté amb qualsevol de les substàncies aquestes és, sobretot, desinhibició. O sigui, pràctiques que tu no faries sense la influència d'aquestes substàncies, tu sí que les pots realitzar perquè no tens, per exemple, un condicionant moral, no?, o un tabú a sobre que t'impedeix fer-les. Després també hi ha qüestions de vasodilatació i... Mil històries, no? Però normalment la gent el que busca és més temps i més intensitat.
I amb això s'aconsegueixen sessions que poden durar dies?
Molts dies.
Tu que n'has estat, que has practicat el chemsex, diries que ara pots gaudir del sexe sense aquestes substàncies o ara et resulta difícil? Tu diries que estàs enganxat o que et representa un problema o no? On has pogut fer un bon ús?
Per mi sempre serà un problema, en el meu cas, cada cas és diferent. Per mi sempre serà un problema en el sentit de que sempre hi haurà... Estarà la boca del llop, la tindràs en algun lloc pròxima, no? Jo puc disfrutar el sexe? Sí, puc disfrutar el sexe. Però, evidentment, has de fer un procés molt bèstia, de deconstrucció a la sexualitat. Hi ha un moment en què dius, vale, jo amb aquestes substàncies obtinc un plaer 10, no? I sense substàncies obtinc un plaer 5. Si jo vull deixar les substàncies, hauré de fer un dol amb mi mateix, no? I una reconstrucció de la meva sexualitat i assumir que no podré tornar a tenir un plaer com el que puc obtindre amb aquestes substàncies. I això realment és molt complicat perquè hi ha gent que directament deixa de tenir sexe.
Perquè com descriuries la sensació del plaer 10 a diferència del plaer 5? Com ho explicaries? Que és el que has arribat a sentir?
No t'ho sabria dir en paraules, realment. No ho sé, és una qüestió molt, molt, molt íntima. La gent es pensa que prenent drogues som tontos, no? Perquè no... Bueno, què feu? Són molt perilloses. Sí, evidentment són molt perilloses, poden ser molt perilloses, però clar, també hi ha un benefici. Vull dir, no volem només flagelar-nos i dir, oh, és que sóc imbècil perquè estic prenent drogues. Hi ha tot aquest tipus de plaers, no? Vull dir, a nivell físic, a nivell mental, que evidentment pues, no ho trobes sense les substàncies. Mm-hmm. Però descriure en paraules és complicat.
En els últims anys, l'Hospital Clínic, en col·laboració amb l'entitat Stop Sida, on tu, Gerard, ets voluntari, han obert una unitat específica sobre Chemsex. La doctora especialista de la unitat de VIH del Servei de Malalties Infeccioses del Clínic, Maria Martínez Rebollar, explica que el Chemsex és una pràctica cada vegada més estesa.
Des del punt de vista de les persones que practiquen Chemsex, quan els hi preguntem, diuen que fa potser 6 o 7 anys serà més difícil trobar persones, no?, que estiguessin vinculades a aquest fenomen o que tinguessin el consum en aquest context. I potser ara, en el col·lectiu, pues és una pràctica que s'ha extès, no?, i que està com molt més normalitzada. Si busquem xifres, una mica de publicacions científiques o d'enquestes científiques que es van fent, sí que és veritat que hi ha estudis importants, com és l'EMIS 2017, que és una enquesta europea a diferents països, més de quasi 50 països de tota Europa, i és una enquesta online anònima on contesten homes que tenen sexe amb homes. I sí que aquí, comparat amb l'EMIS 2010, s'havia vist que hi havia un increment del ús de substàncies estimulants per practicar sex. Potser estem parlant de les persones que contestaven en aquesta enquesta al voltant d'un 10%, i diguéssim, doncs, a nivell de Catalunya o a nivell de Barcelona, doncs estem parlant al voltant d'un 13% de les persones que contestaven i que estaven a la ciutat de Barcelona.
Ara sentíem les xifres sobre Chemsex. De fet, hi ha diversos estudis que mostren que és un fenomen a l'alça, sobretot en grans ciutats com Barcelona. Per exemple, l'estudi Homosalut 2021, que va encastar gairebé 3.000 homes que tenen sexe amb homes a tot l'estat, deia que gairebé un 10% n'havien practicat. Tu creus que el Chemsex és cada cop més habitual i, sobretot, que ha augmentat amb la pandèmia?
Clar, jo per experiència personal sí que no us podria dir més enllà de 2021, perquè va ser quan vaig allunyar de tot això, no? A nivell de, vaig deixar d'anar a festes. A nivell números, pel que ens arriba a l'entitat, sí que et podria dir que és cada cop un fenomen més extès i que la pandèmia el que ha fet ha sigut no incrementar el número de persones que practiquen Chemsex, sinó que les persones que practiquen Chemsex puguin tenir un Chemsex problemàtic molt més fàcilment.
La doctora Maria Martínez Rebollar ens ha explicat també les principals conseqüències de l'addicció del sexe amb drogues.
Principalment pot afectar i tenir conseqüències problemàtiques en la salut mental. Poden tenir addiccions a les substàncies, poden tenir efectes negatius i problemes pues, de psicosi per les substàncies, no?, que es consumeixen. Poden tenir pues, problemes o conseqüències problemàtiques en la salut sexual, pues, un augment de malalties de transmissió sexual, de diagnòstics de VIH, de hepatitis C, però no només això, també pues, com són substàncies que disminueixen, no?, el dolor, pues, també poden tenir conseqüències a nivell de lesions, a nivell genital. I no només aquestes conseqüències físiques, sinó també hi ha un subgrup de persones que practiquen Chemsex que utilitzen aquestes substàncies injectades, que és el que es coneix com slamming, que és utilitzar aquestes substàncies per via endovenosa. Això és una pràctica que és més de risc per les potencials conseqüències que pot tenir d'injectar-se les substàncies, i a més també perquè aquestes persones, segons estudis també que estan descrits i que nosaltres tenim, doncs tenen més dificultat per poder tenir relacions sexuals sòbries, no? Tenir relacions sexuals sense l'efecte de les substàncies. i a més pues, també podem tenir conseqüències problemàtiques a nivell social, podem perdre amics, podem perdre altres vincles socials i també poden acabar amb conseqüències problemàtiques doncs, econòmiques.
Ens explicava la doctora, per exemple, doncs, que usuaris no, de la unitat del clínic que han estat pacients seus doncs, són persones que han acabat al carrer no, per aquesta addicció. Clar, això és una realitat, no? És evident que no s'ha de jutjar, no? Com una pràctica dolentíssima per tothom, però hi ha aquesta realitat i fins i tot hi ha hagut persones que han perdut la vida per l'addicció a aquestes substàncies. Tu què diries a la gent que ens pugui estar escoltant i que pensi si començar a practicar el chemsex o a la gent que potser pugui estar pensant en deixar-ho?
Clar, jo sempre estic en aquesta corda fluixa, no? Necessito personalment que la gent deixi de tenir estigma amb els usuaris de chemsex, però a la vegada, evidentment, també sóc el primer que surt a defensar que és una pràctica que et pot portar a tenir problemes per experiència personal i per persones del meu entorn. Jo unes quantes vegades no, ens hem passat la foto d'algú per un grup de WhatsApp i la persona que la passava diu que aquest noi s'ha mort no, aquesta setmana. Jo el que diria és que cadascú és un món, no? I que cada persona necessita un abordatge diferent. Hi ha persones que no volen deixar. Això també va una mica en relació amb la reducció de riscos, no? L'altre dia vaig publicar un taller d'Slam que farem per l'entitat la setmana que ve, i em va venir un senyor dient-me que per què fèiem aquestes coses, que el que havíem de fer és dir-li a tothom que no consumís. I clar, jo li vaig respondre, jo a la gent que no vol consumir li dono les eines per no consumir, o intento donar-li les eines per no consumir. La gent que ho farà igualment, si jo li dic que no consumeixi, marxarà a casa amb la sensació de ser brut, d'estar fent una cosa dolenta, d'estar fent una cosa que fins i tot les persones que ajudem, no? A les persones que són usuaris de chemsex, els renyem per això, és totalment inútil. El que necessiten és comprensió, és acompanyament, és reducció de riscos, no? Com fer-ho de la millor manera possible, perquè si tu perds el nord molt ràpid, és molt difícil que el tornis a recuperar. Si el perds d'una manera més paulatina, en algun moment del procés és més fàcil que te n'adonis que és un problema. Llavors, jo la gran batalla que tinc, i això és una mica una crida a tota la societat, no és, pensem que la reducció de riscos és supernecessària i deixem d'estigmatitzar, sobretot, deixem d'estigmatitzar les persones que estem treballant per això, perquè ens hi deixem la pell, estem fent una feina superincompresa i això sí que salva vides, a part de la prevenció.
Preparant aquesta entrevista et vam preguntar per què creies que el chemsex és més habitual entre homes homosexuals i tu ens vas dir una frase que és com que som maricons hem de demostrar que som homes. Que sí. Això és la clau de volta de tot i ho explica en gran part tot.
Sí, és una part important. Els homes gais, i aquí incloc les persones que no s'identifiquen com a gais, però bueno, estan dins del col·lectiu, no? Al final hem de demostrar constantment de que som més homes, de que som més masculins, de que follem més, de que follem més estona, de que aguantem més, de que follem amb més gent, no? Llavors, tot això al final és una motxilla que pesa moltíssim i pesa moltíssim en tots els aspectes de la vida i realment pot marcar un consum problemàtic, no? Si realment el teu objectiu és demostrar la teva masculinitat d'una manera cada cop més, bueno, més exacerbada, evidentment és molt més fàcil caure en un consum problemàtic, no?
Sexydream.es, la teva botiga eròtica online, t'ofereix la revolució sexual.
Entre les pràctiques alternatives també hi ha el BDSM, que es pot fer a casa amb joguines especialitzades per fer bondage i també jocs de dominació i submissió.
Avui parlem d'aquestes joguines amb Eva Moreno, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella i especialista en joguines eròtiques. Eva, bona nit i gràcies per ser amb nosaltres a la Revolució Sexual.
Ben trobada.
Abans de res, les pràctiques de BDSM poden semblar extremes en alguns casos, Però són molt freqüents, realment, aquestes pràctiques i aquestes fantasies, oi?
Efectivament. Qui no té unes manilles en el calaix de la seva tauleta de nit? I més encara, després de veure la gran pel·lícula, la de les 50 ombres d'en Grey, que va ser realment obrir les portes al món del BDSM, en aquest cas molt light, però sí que facilita, amplia la capacitat i la possibilitat de joc en les parelles o en solitari, també, per què no?
Són unes pràctiques, les de BDSM, que en què les quals les joguines, els elements com cordes, pales, petits estris, manilles, són imprescindibles, no?, per fer-les.
Col·laboren amb el fer el joc més interessant, però realment un joc de submissió, dominació, no necessita de joguines eròtiques. És una actitud, és un comportament que darrere hi ha una negociació, un consentiment. Això és superimportant que quedi clar. A l'hora de fer servir qualsevol joguina o de fer qualsevol tipus de pràctica BDSM, ha d'haver una comunicació prèvia.
Has dit que es poden fer servir en solitari, que es poden fer en solitari aquestes pràctiques?
I tant, a qui li agrada, per exemple, estimular-se els mugrons a l'hora que s'està masturbant, es pot posar unes pinces o una vibració en el mugró o amb succió, pot fer una descàrrega electrònica o elèctrica, no? Per exemple, s'ho pot fer un mateix, també.
Mm-hmm. Hi ha alguna joguina amb la qual hauríem d'anar amb cura? Per exemple, les manilles, tu les recomanes?
Jo les recomano altament. Ara, unes manilles que no siguin agafades a qualsevol lloc. Bueno, més aviat no siguin agafades a una armeria. Manilles per jugar. Unes manilles que si perds la clau no passa res, no? Que no tinguis aquest risc, perquè això també et nega d'alguna manera connectar amb el desig si estàs amb la por de que es pot perdre la clau. I si fem servir cordes per lligar, doncs sabem molt bé on lliguem aquestes cordes, com les posem, que no diguem, pressionem cap vena que pugui fer una mala irrigació sanguínia.
Comencem a posar exemples de joguines per fer BDSM, perquè parlarem avui de joguines tant per principiants, per gent que comença a fer aquestes pràctiques, com per gent que ja està avançada.
Doncs jo començaria per la primera bàsica de totes, que seria l'antifaç. Eliminem un sentit. Parlarem d'eliminar sentits amb altres joguines que us he portat. Eliminem un sentit, el sentit de la vista. El sentit de la vista, quan l'eliminem durant uns minuts, el que fa és que ens ajuda a aguditzar la resta de sentits, amb la qual cosa la pell amplifica les seves sensacions, el sentit de l'olfacte, el sentit del gust, i pot ser molt excitant no saber què és el que està fent l'altra persona i què és el que et farà. Llavors, l'antifaz és com un bàsic. Tant per el joc BDSM com per qualsevol altre tipus de joc, heu de posar un antifaz al calaix de la tauleta de nit.
Que si no tenim un antifaz i ho podem fer amb un mocador, per exemple, no passa res, però que a més el tipus d'antifaz també n'hi ha mil per poder jugar amb això, no? Perquè sigui bonic o perquè sigui eròtic o de
formes. Exacte, amb l'estètica que tu vulguis, com si vols donar una estètica més Barbie, no? I te'l vols posar de color rosa o animal prim, segons l'estètica que tu vulguis, i tapar els ulls, o fins i tot ja ens aniríem a les màscares tapant més parts de la cara.
Quins altres sentits pots eliminar per fer pràctiques BDSM?
Per exemple, el sentit del tacte. Quan ens lliguem amb unes manilles, jo us he portat unes manilles bàsiques, folradetes amb peluchito, hi ha molts tipus de neoprè, de pell, hi ha moltíssims tipus. També, segons l'estètica, el que fem és eliminar el sentit del tacte, no? Del moviment, t'immobilitza. Llavors, d'aquesta manera, estàs a disposició de la persona que està jugant amb tu. Aquí hi ha dues coses molt importants quan juguem amb manilles, que sembla que qui té les manilles posades, d'alguna manera hi ha el sentiment aquest de que pateix, no?, perquè no pot fer res. Jo crec que passa pitjor, i atenció amb això, la persona que ha de ser creativa, que realment ha de fer que l'altra persona gaudeixi. És a dir, si tu li poses unes manilles a algú o el lligues de la forma que vulguis, has de tenir molt clar què és el que faràs a aquesta persona per proporcionar-li plaer.
Mm-hmm. Quines altres joguines tenim aquí? A veure, perquè hem parlat de l'antifaz, el bàsic, i les manilles. Quines altres podem fer servir bàsiques?
Llavors, una joguina bàsica molt divertida és una ploma o una fusta. Llavors, jo us he portat les dues coses. La ploma per premiar i la fusta per castigar. I la fusteta, que com veieu és molt petita, es fa anar molt bé doncs, per donar catxetades a les natxes, a les mans, si estàs fent jocs de dominació o de portar el control de la situació.
Per qui no ho hagi vist i estigui escoltant, una fusta, això és com un palet amb una superfície com de polièster o de pell que pot donar cops, no? No és que sigui una fusta, sinó que s'ha d'entendre què és exactament, no?
Exacte, i la ploma és una ploma molt maca, molt suau, que et serveix per acaronar la part del cos que vulguis.
Amb aquesta fusta, hi ha parts del cos on no es recomana fer servir? O amb cura es pot fer servir tot arreu?
Jo crec que tot es pot fer servir a totes les parts del cos i depenent de la intenció i de la pressió amb què tu facis, perquè no pots donar un cop en uns testicles, a sota dels testicles, ho pots fer suau o, si heu negociat això, amb més intensitat. A la vulva, al pit, a la mà, on vulguis. A la planta del peu també pot ser molt, molt excitant.
Amb això de la intensitat, és important tenir una paraula clau per dir parem o negociar-ho molt, parlar-ho molt abans, suposo, no?
Especialment quan fas jocs BDSM amb persones que no són de confiança. Quan estem parlant de jocs BDSM en l'entorn de la parella es coneix molt bé. Vull dir que arriben aquí perquè hi ha molta curiositat per provar coses noves. Llavors, la negociació i posar una paraula clau mai està de més, però evidentment es coneixen molt. Vull dir, si un dels dos fa un gest o un gemec o veu una forma de dolor, aturarà el joc. Evidentment, quan jugues amb persones desconegudes, s'ha de pactar moltíssim, deixar super tancat i, evidentment, negociar aquesta paraula clau.
Quines pràctiques es podrien fer, exemples, idees, amb aquesta fusta que té dues bandes, que té la banda de castigar i la banda de premiar, amb la ploma?
Pues, per exemple, si estàs fent un joc de submissió i demanes, anem a fer una cosa fàcil, porta'm un got d'aigua de la cuina i te'l porta a la mat, però tu prèviament li has dit que cada vegada que li demanis un got d'aigua te l'ha de portar amb una safata i amb unes estovalles o el que sigui, pues, com que no t'ho ha portat de la manera que havíeu negociat i que tu ja li has dit, castigues, per exemple. O si ho fa bé, pues, premies. Per exemple, són infinits els jocs que pots fer perquè, a més, és una qüestió d'imaginació, no hi ha límits.
Uh-huh. Tenim aquí també una altra joguina, que són aquestes pinces. Explica'ns què és això, Eva.
Doncs aquestes són unes pinces específiques per pressionar els mugrons, que seria ja un joc una mica més pujadet de to, no? Pujaríem una mica de nivell. I llavors, en el mugró excitat, pressiones aquesta pinça i llavors aquí després pots llepar, pots posar un glaçó, pots tirar de la pinça. Jo us les he portat amb unes plomes molt boniques de marabu vermelles, però podem posar vibració, podem posar un pes, podem posar una cadena o una corda i tirar d'elles, amb la qual cosa estic estirant dels mugrons. Penso que ja tenim moltíssima sensibilitat en els mugrons i hi ha persones que gaudeixen molt d'aquesta estimulació, fins i tot pot arribar a ser orgàsmica. Llavors, aquest tipus de joguines potencien aquesta sensibilitat i fan parar atenció a la persona que està jugant amb aquests pits, de que aquesta és una part important del cos per a aquella persona.
La pinça, però, és només pels mugrons o, per exemple, es pot fer servir, per exemple, en el clítoris o en alguna altra part del cos?
Hi ha pinces específiques per posar en el clítoris, recollint clítoris i vulva, però jo no ho he fet servir mai en el clítoris. Es podria fer servir en el clítoris perquè justament a l'hora de triar unes pinces us heu de fixar molt bé que estiguin protegides, que la part metàl·lica no contacti directament amb la pell perquè, si no, aquí en zona sensible sí que ens pot fer mal. Quina cara estàs posant, Anna?
De mal.
Però és veritat que aquesta punta és molt suau perquè té com una mena de silicona o de material protector, no?, que és suau.
Això és important. I després tu pots fer un nivell de pressió o menys quan cargoles aquest cargolet que hi ha aquí. És a dir, que amb una mateixa joguina jo puc fer més o menys intensitat de joc.
Ara parlarem dels preus també de totes aquestes joguines, però veient totes les opcions, les pinces aquestes que tenen aquest sistema de seguretat o les manilles que són com de peluix, entenc que a l'hora de fer pràctiques de BDSM, per molt que haguem vist pornografia on fan servir qualsevol cosa, qualsevol tipus de pinça o qualsevol tipus de corda, és millor sempre fer servir joguines, no? Perquè tenen mecanisme de seguretat.
Efectivament, i perquè si volem tenir una experiència bonica, agradable i per recordar i repetir, hem de fer servir joguines que ens proporcionin aquesta seguretat. Si no, el dia que tu per fi ja jugues i us lligueu, amb una corda que t'està rascant, que et deixa senyal, que et fa sang, no tindràs ganes de tornar-ho a fer. Llavors, més val esperar una mica si cal, però fer servir joguines especialitzades.
I a més que l'estètica és important en tot el joc sexual i, evidentment, les joguines estan pensades per això. Són molt boniques totes aquestes que
efectivament
tenim aquí, no?
Quins preus tindrien aquestes joguines? Perquè entenc que les joguines a la BDSM hi ha de tot tipus de preus, tot el que vulguis.
Mira, les joguines, pel que hem començat a veure, l'antifaz, depèn del model, però estaries entre uns 10-15 euros. Ara, si et passa una cosa més sofisticada, doncs ho pagaràs més. Unes manilles, unes bones manilles, entre 15 i 20 euros. De les característiques que jo us he portat, que no es tanquen en clau, malgrat que porten la clau, que porten aquesta protecció que és molt gustosa, que no es desfà, que és suau, i que tenen un pes. Perquè, clar, si compres unes manilles en un xino, no pesen res, no tenen cap consistència, i a la primera tirada que fas se't trencaran i ja s'acaba el joc. Llavors, unes manilles, entre 15-20 euros. La ploma amb la fusteta darrere estaríem al voltant dels 20-25 euros. Aquí ja depèn si la ploma és de més qualitat, si és més llarga, si és més curta, però més o menys estaríem en aquest nivell de preus. I les pinces, podem tenir unes bones pinces sense ploma per uns 15 euros. És a dir, que realment no hem de fer una gran inversió per tenir joguines de qualitat.
Pel que fa a mecanismes de subjecció, de lligar-se, els més coneguts són aquests, les manilles de les que hem parlat, les cordes, però hi ha altres elements també, com més sofisticats, no?
Hi ha coses molt xules per lligar-se. Per exemple, una que és molt divertida de fer servir per posar-la en el llit és un sistema de lligament que poses a sota del matalàs i llavors treus per lligar mans i per lligar peus, per lligar la persona en creu, o si el sistema que tens de subjecció el pots regular, lligues a la persona de la manera que tu vulguis. Està molt bé perquè, a més, és com que una cosa que sembla que pot ser complicada, no? La pots tenir muntada a casa teva d'una manera molt discreta i llavors en el moment que et convé o et ve de gust, la treus i lligues. Després hi ha columpis, que els columpis són molt, molt divertits. Hi ha molts sistemes temes de lligament.
Doncs hem parlat de joguines per al BDSM, ho hem fet amb Eva Moreno, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella i especialista en joguines eròtiques. Eva, bona nit i gràcies per aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Moltes gràcies a vosaltres.
Les millors joguines eròtiques per fer realitat les teves fantasies les trobaràs a sexydream.es, la teva botiga eròtica online.
Esto es dedicado para Sigmund Freud y Judith Butler. Pa que la meneen. Dile, dilo.
I com sempre, acabem aquest últim programa d'estiu recuperant una cançó de la llista de reproducció de la Revolució Sexual. Avui, per acabar, Sexo, de Residente.
Recordeu que la llista sencera la trobareu a Spotify amb el nom La Música de la Revolució Sexual.
I si us heu quedat amb més ganes de sexe després d'aquest programa d'estiu, teniu tots els capítols del podcast La Revolució Sexual a RAC+1. I a partir del 14 de setembre, tornem amb nous capítols. Bona nit.
Bona nit.
Porque quieres sexo. Te escribí un poema. Porque quieres sexo. Fueron al cine. Quieren sexo, te sacó a bailar. Porque quieres sexo, nadie lo dice, pero todos quieren sexo.
RAC1 us ha ofert La Revolució Sexual. Amb Anna Alfonso, Rosana Carceller i amb Jordi Nieto al control tècnic.
Se compró un auto porque quiere sexo. Se puso a dieta porque quiere sexo. Te invitó a cenar porque quiere sexo. Cuando te pregunta qué signo eres, aunque no sepa nada de astrología, es porque quiere sexo. Quiere ser intelectual porque quiere sexo. Dice que lee libros porque quiere sexo. Cuando en la primera cita te ríes de los chistes, aunque no te den risa. No eres católico pero fuiste a la misa. Y aunque tenga un chancro en el labio le das un beso. Es porque quiere sexo. Nadie lo dice pero todos quieren sexo. Blam, blam.
el fuego no necesitábamos cama. Adán y Eva lo hicieron encima de una rama y se comieron la manzana y nació la raza humana. Y gritamos con entusiasmo y descubrimos los orgasmos. Nos inventamos los condones y todas las posiciones y descubrimos las orgías, la poligamia, la fantasía. Y aunque lo hagamos, nunca lo hablamos.